A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 13 minuts, no sé si estan vostès per molts números, percentatges, en fi. Però molt probablement darrere dels números i els percentatges hi ha tot un seguit de reflexions que val la pena continuar recordant, abordant o considerant de cara al que ens ha de venir. I és que en el nostre espai de l'ADEC hem anat cavalcant per damunt d'aquesta crisi, o per enmig d'aquesta crisi, assenyalant, diguem-ne, com l'han viscuda diferents estaments, diferents associacions, diferents autònoms, que segurament són els que d'alguna forma han deixat en aquesta taula l'expressió més contundent del que s'està visquent. I també, diguem-ne, han quedat sobre la taula algunes reflexions que ara segurament també serviran per enfilar un moment que potser és millor que el de fa alguns mesos enrere. En aquesta hora que tenim per endavant, saludarem primer el president de l'ADEC, el senyor Xavier Cardón, i després Enrique Fuertes, el president també de l'Associació d'Empresaris de Sitges. Saludem a la Susana. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
I saludem el president de l'ADEC, el senyor Xavier Cardón. Senyor Cardón, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Amb vostè hem anat cavalcant per sobre aquesta crisi. I sempre encara ens ve al cap aquella frase, perquè un dia al diari va aparèixer la notícia que ens sembla que ja estem a creixement zero, i per tant ens dèieu, això no començarà a remuntar fins que no quedem a nou zero, i quan estiguem a nou zero, aleshores podem començar a parlar de la certa recuperació de les coses. Va per aquí això ara?
Bé, això ja no sé si va per aquí, però no ha anat per aquí.
No ha anat per aquí.
Perquè, de fet, no és que ja hi hem arribat a zero, però hem superat el punt zero, hem baixat de zero. De fet, el producte interior brut català ha baixat un 4,1.
Mm-hmm. Estem en l'alçada del 2006, deien, més o menys.
En negatiu. Sí. I, evidentment, la comarca del Garraf no ha estat pas una excepció amb aquestes xifres negatives. Mm-hmm. Per tant, hem ultrapassat el punt zero, tenint en compte que això ha provocat, és la causa que explica el moviment creixent de l'atur i per tant, la impossibilitat de crear ocupació.
D'acord, començarem però per la qüestió més òbvia que es pot plantejar. Estem millor o no?
Miri, jo sempre comento que em crida l'atenció com a economista el fet que de vegades els mitjans posen en evidència aquest mes sembla que vagi una mica més bé que el mes passat. Miri, les comparacions intermensuals
no serveixen per res.
No serveixen per res. Tenen un grau de significació molt baladí.
Et direu que això és com el malalt crònic, que li preguntes al cap de dos dies, sí, sí. Com estàs avui? Sembla que una mica. Bé, sí, sembla que una mica, però això és igual.
El que marca les pautes de quina és l'evolució econòmica són les comparacions interanuals. És a dir, quan nosaltres agafem el caminar d'un trimestre i aquest trimestre el comparem amb el seu homòleg de l'any anterior. Per exemple, a l'últim trimestre del 2009, que vam tancar l'any 2009, el podíem comparar, i això ens donava una idea de què succeïa amb l'últim trimestre del 2008. I li asseguro que aquesta evolució no era pas positiva. Tant el que era l'atur com el que era el seu corresponent reflex, que és l'ocupació en negatiu, tenia variacions a nivell de dos dígits.
Clar, això ens porta a preguntar una obvietat. No hi ha hagut mesura que pugui reconduir això? O és que no hi ha mesura que pugui reconduir això?
Miri, tots els processos socials tenen un principi i un final. I per tant, aquests que diuen que l'evolució en vela, no? L'evolució en vela és impossible, perquè l'economia és un fenomen inestable. Per tant, no podem esperar que baixi i es conservi a baix. Hem d'esperar que baixi
i torni a pujar.
Amb més
a
o menys
un cert nivell.
A un cert nivell amb més o menys acceleració, però tenim la sort, si es pot parlar de fortuna en aquest cas, de que l'economia és una ciència social i com a tal és inestable.
D'acord. Que no és cap consol, això tampoc.
Que no és cap consol en línia de màxima. Li puc dir que, per exemple, li avanço, si això ens donés un cert optimisme, que goso creure que el primer trimestre, les dades del primer trimestre del 2010 referides al primer trimestre del 2009 seran una mica més optimistes, una mica millors. Per què? Perquè les dades del primer trimestre del 2009 van ser terriblement abassegadores.
D'acord, us pregunto però, i a l'economista, si el darrer trimestre del 2009 respecte al darrer trimestre del 2008 era tan dolent de xifres, és probable que en un trimestre com és el d'aquest 2010 s'hagi pogut recuperar en part les males xifres del trimestre del 2009?
Home, en recuperar no, perquè continuarem amb números negatius. El que li estic dient és que continuarem amb números negatius menys negatius. Però, més que res, perquè, insisteixo, el ser comparat amb un mes, amb un trimestre particularment negatiu, homòleg, que és el primer trimestre del 2009, realment això ens donarà una sensació de que hi ha una certa millora, i de fet és una certa millora relativa. Això és innegable.
Però ens mourem
amb xifres negatives. En xifres negatives.
Clar, aquí també hi hauria una altra obvietat que es diu, això un dia acabarà, és clar, per llei de vida.
Efectivament, però fixi's, jo li vull carregar l'accent en una cosa que és fonamental, que no es diu, generalment es parla de l'atur, que és una lacra a nivell econòmic i a nivell social, realment les xifres d'atur són espantoses i realment constitueixen un desafiament a la nostra imaginació i a la nostra capacitat d'obrar, perquè és un tema que no pot continuar. Però jo no puc ser optimista al 100% respecte a el que succeirà d'aquí fins al 30 de juny, per exemple, pel que fa a l'atur, que és l'element, la tija del problema.
I molt probablement ho podríeu extrapolar fins a final d'any, em sembla.
Sí, però tampoc vull...
D'acord, per no forçar la cosa.
Per no forçar la cosa. Però fixi's, per què? Parlàvem del PIB, Producte Interior Brut. El Producte Interior Brut ha baixat molt, d'una forma significativa. Vostè haurà sentit, com a home vinculat als mitjans de comunicació, que perquè es comenci a crear ocupació, el PIB no és que no tingui que ser negatiu, és que el PIB té que ser positiu i no pas amb indicis de positiu, sinó que té que tenir una certa positivitat. Una certa positivitat vol dir que, si no comptem amb millores del PIB de l'ordre del 1,5 al 2,5, malament podem pensar que a l'atur
es podrà reconduir.
Per
tant, ha de ser generosament positiu.
Assistirem a una temporada en què, malgrat que no tindrem taxes de PIB negatives, sinó positives, d'indicis positius, resultarà que encara la inèrcia en la magnitud macroeconòmica de l'atur serà encara dolenta. Menys dolenta, però
dolenta. Ens aturem en aquesta classe pràctica. Què fa pujar el PIB?
L'activitat econòmica i l'activitat empresarial.
Molt
però
bé.
Miri, jo li vaig a dir una cosa que per vella, vostè em dirà, caram, escolti'm, per això la propera vegada no l'invito a la ràdio. I jo li diré que
pot
sí.
Pot venir quan vulgui.
Però miri...
Encara que l'argument sigui vell, no vol dir que sigui dolent.
Efectivament, miri, hi ha un argument que és capital. L'activitat empresarial no s'ha recuperat més i no ha funcionat més i no ens han creat més. Hi ha hagut una destrucció del teixit empresarial que va paral·lel a una destrucció
d'ocupació,
perquè una cosa és el reflex d'una altra. Quan surgen d'una empresa, estem destruint activitat empresarial i estem destruint ocupació. És el revers de la medalla. En aquest cas, com li deia, el factor fonamental desllorigador és el crèdit. I fixi's, vostè ho ha sentit 32.743 periòdica pura vegades.
I algunes d'elles han estat pronunciades per vostè.
Sí, però és que continua. La sequera de crèdit, la renovació de pòlisses, l'ajut a fer circular, que s'han fet 50 símils, la sang per a les empreses, que és aquest suport financer, que és els crèdits, això continua inalbis.
D'acord, però deixeu-me que us pregunti una bestiesa. No hi ha forma de forçar la situació perquè el crèdit es desllorigui?
Miri.
Perquè, és clar, segurament qui ens escolta deu pensar un altre cop
Sí, efectivament.
Veu, senyor Cardona, i ens diu
que, passats,
que l'aixeta està tancada.
Sí.
Fa 15 dies teníem a la directora de l'oficina de Caixa Catalunya, Sitgetana, a la plaça del Mercat de Vilanova, i ens deien, no, l'aixeta no està tan tancada com sembla, però els bancs ara s'hi miren més. I vostè, creu, i vostè
dir,
creu que això és un eufemisme?
És un eufemisme, és una manera subtil de dir el que jo estic dient. Si miren més, si miren tant, que el resultat a nivell macroeconòmic és que manca el crèdit, i si manca el crèdit, manca la sang que fa circular la possibilitat de vida de les
Siguem
empreses.
Pràctics, qui força els bancs per dir, feu-ho a favor de...
Evidentment,
qui? Els governs?
El tema, els agents socials que estan en condicions de forçar aquesta, diguéssim, recuperació del crèdit i la confiança per tant dels empresaris, sí, que tenen accés a la financiació, és d'alt nivell.
O sigui, a dalt de tot.
El tema s'hauria d'empènyer des de dalt de tot. Però, escolti'm, des de dalt de tot hem d'admetre que de sempre, des del principi, estem en crisi. Des de principis del 2007, fa 3 anys que estem en crisi, ens en vam enterar, els ciutadans de peu, ens en vam enterar a juliol, agost del 2007, quan va començar el rebombori...
Diguem-ne, quan el de dalt de tot va reconèixer que estàvem en crisi, probablement.
No, el de dalt de tot espanyol, no.
No.
Aquí érem els reis del mambo. Nosaltres estàvem a part, érem els millors, era una economia supersòlida, el nostre sistema financer era formidable, i a lo millor no era tan dolent com altres, tampoc ho poso en dubte. Però és evident que... el reconeixement del problema que tenia el cos econòmic per part dels alts nivells de l'administració i del govern va ser tardar. S'han perdut un munt de mesos.
D'acord, com que ara faríem servir aquella frase que quan fou mort el combregaren, i ara, diguem-ne, ja és mort, la línia argumental seria el de dalt de tot apreta els bancs. Els bancs obren l'aixeta. A l'obrir l'aixeta es fomenta l'activitat econòmica i empresarial. Augmenta el producte interior brut, es creen llocs de treball. Aquesta seria la línia que no diguem res de nou, suposo?
Una de les línies.
Una, però diguem-ne que fonamental en la situació en la qual estem ara.
Jo diria que l'element capital desllorigador, a partir d'aquí es poden fer 50.000 coses, però l'element capital encara segueix sent obrir l'aixeta, perquè de cada empresari, petit, sobretot petit empresari, deixem a part les empreses grosses, que jo conec perfectament, que tenen una altra aproximació a la realitat, i anem a les petites i mitjanes empreses, sobretot les petites, i els autònoms. Hi ha hagut una sarracina d'autònoms absolutament...
Demencial.
Vull dir, això, escolti'm, aquest és el problema bàsic. A partir d'aquí, s'interessen polítiques, interessen accions, interessen estratègies. És clar que és important la recerca i l'innovació a llarg termini, i s'ha de fer. És clar que és important polítiques industrials que accelerin el fenomen, i s'han de fer. Però, escolti'm, comencem per què? Per assegurar la circulació de sang pel cos de les empreses sigui adequat. I la gent que s'acosta a les finestretes, o no li renoven una pòlissa, o no li donen un crèdit, o si li donen un crèdit demana X i li donen X menys Y, i en definitiva la situació és de tal entitat que això a nivell macroeconòmic vol dir una davallada brutal de teixit empresarial, vol dir de destrucció de teixit empresarial, que es tradueix d'una manera cruel amb l'augment, amb l'increment de l'atur.
Abans no saltem a l'altra banda de la taula, la qüestió de recuperar, reflotar, ressuscitar l'ICO és un pedaç?
És un pedacet, però aviam, l'ICO...
Ho dic per si al final l'Estat ha de fer el que no li exigeix fer als bancs.
Sí. És que,
és això.
Quan el fons malalt està en situació desesperada, val tot. I ara això és una situació desesperada, perquè és que els que coneixem una miqueta la temàtica hem arribat a ser tan pesats que se'ns pot acusar de falta d'imaginació per no posar damunt de la taula problemes d'altra naturalesa. No és que no posem damunt de la taula problemes d'altra naturalesa, és que el problema, el desllorigador fonamental i bàsic, és la mancança de crèdit encara.
D'acord. És que, repeteixo, que pot cridar més atenció dels oients és que es vagi escoltant aquest discurs de l'aixeta tancada durant mesos i que no hi hagi la possibilitat que l'aixeta s'obri.
S'han fet coses, Vostè ha dit, ha citat una entitat sí, d'estalvi, sí, que deia que sí, que
no es veia, o com a mínim no parlava d'una forma tan explícita d'aixeta tancada.
I vostè, mateix ho ha definit com un eufemisme, que jo reforço. Era un eufemisme. Esclar, naturalment...
Més que definir-ho, diguem-ne que us he posat el carmelet a la boca de dir, creieu que és un eufemisme.
Jo li asseguro que sí, que és així.
Que és un eufemisme. Enrique Fuertes, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, tingui.
Petits empresaris, autònoms, i gairebé agafem el fil d'on ens havíem quedat, la qüestió de l'aixeta. És cert que hi ha l'aixeta tancada?
Creo que ya no tenemos ni aixeta. O sea, creo que nos estamos quedando ya hasta sin grifos. O sea,
d'acord.
Estamos financiándonos absolutamente...
Com?
Con la buena negociación con proveedores.
Més que amb les entitats d'estalvi.
Las entidades prácticamente no tienes dinero de ellas. Siempre es el buen trato y la negociación con proveedores para alargar pagos. Y ahí poder subsistir, esperar a que una campaña te sirva el producto para poderla cerrar como puedes, vas 3 meses por detrás, y si tienes un nombre que personalmente confían en ti, se trata de confianza, puedes seguir adelante. Hoy en día el que empiece, en 6 meses tiene cerrado, puesto que no va a tener confianza de nadie, porque empezará con su dinero, como no lo volverá a convertir en dinero, no podrá pagar las siguientes colecciones, los siguientes productos que tiene que meter en su tienda, y prácticamente lo tiene para cerrar en 6-9 meses.
Sí.
El senyor Fuertes té raó, però fixi's que el que està dient és que el que intenten fer és passar la pilota al terrat d'un altre, perquè al fi i al cap els proveïdors continuen sent empresaris
que necessiten crèdit.
Amb la mesura de lo possible, i encara més per lo que ell diu, necessiten crèdit per financiar les seves operacions. Potser alguns d'ells són més potents, potser alguns d'ells són... Però, escolti'm, tothom està exposat amb aquesta sequera de crèdit.
Sabeu què passa? És que he fet un silenci perquè m'ha vingut al cap la paradoxa de sempre. El senyor Enrique Fuertes diu, o gairebé aquest discurs era el discurs d'advertir a tots aquells que tinguin intenció d'obrir un establiment que vagin amb peus de plom o que no l'obrin, perquè... I, en canvi... La vida diària, l'Enrique ho sap, com tants altres sitgetans que es passegen pel carrer, es continuen obrint establiments.
Mm-hmm. Sí, podemos mirar el récord de estancia de apertura. Ha sido uno de un chino que ha abierto en noviembre y ha cerrado en febrero. O sea, quiero decir que quizás este sea el récord de apertura rápida, abrir en noviembre y cerrar en febrero. El año pasado el tema que teníamos de encima de la mesa era que venían los llamados chinos a abrir establecimientos. De los 3 que abrieron, cerraron 2. Quiero decir que hasta en ese sector no pueden tener abierto los locales en Sitges. Y es gente que está muy acostumbrados a luchar para tener abierto. En Sitges tenemos unos costes muy elevados para la facturación que se tiene. Aquí, como nunca nos gusta ver la realidad como es, creemos que nuestros locales valen un dineral y que siempre habrá otro que los cogerá. Ahora mismo hay calles que tienen 10 y 12 locales vacíos, seguiremos teniendo locales vacíos y hasta que no tenemos 18 meses sin que se alquile ningún local para que los propietarios se den cuenta de que los precios están muy por encima del valor de mercado, no podremos explotar los locales para tener un beneficio normal. Solamente se están manteniendo abiertos los locales que está trabajando un autónomo y se conforma con el sueldo que le salga, sea como sea.
Con la supervivencia, ¿vale?
Exactamente. Porque todos los locales que tienen que pagar los gastos de un empleado más los alquileres y los gastos generales, estamos hablando, supongamos que fueran zapatos, ropa, cualquier tipo de establecimiento de este tipo, estamos hablando que facturando alrededor de 15.000 euros mensuales, aún perderá dinero. Estamos diciendo 500 euros diarios y aún perderá dinero. Con lo cual, esas son las expectativas de cualquiera que quiera abrir un negocio en Sitges, por pequeño que sea. Un alquiler de un coste bajísimo, que sería 2.000 o 2.500 euros. Un sueldo normal, que no te suponga más de 2.000 euros mensuales el coste del empleado. Más los gastos generales. Facturando 15.000 euros al mes, no vas a ganar ni un euro como empresario o inversor. Así que, ojo a navegante.
¿Están bien fets aquests números? Sí, ¿no?
Home, són números bastant ben fets i, a més, molt ponderats, perquè no estan basats, per exemple, en el fet de que els empleats estiguin mal pagats. És un, és un,
diguem-ne, una
remuneració del factor treball que és prou, diguéssim, honrada i prou adequada.
D'acord.
En aquest sentit, doncs, que sí, que estic d'acord amb ell. La màxima no cal fer gaires números, doncs, els marges segurament que són.
Però, esclar, presenta, diguem-ne, un panorama.
Estamos casi en la mendicidad. En la mendicidad de...
Ay, Enrique.
De todo el proveedor. Que tenga buen corazón y siga proveyendo para que los establecimientos estén abiertos.
A l'Enrique Fuertes li passa això, que quan deixa anar un discurs, esclar, no hi ha terme mig i diu, estamos casi en la mendicidad.
Sí.
No, vull dir, estan en supervivència pura i dura.
Tal com podria dir ahora mismo, porque los casos los conozco personalmente, porque como presidente de asociación y de federación tengo contacto personal, los dramas personales que tienen muchas personas que tienen un establecimiento abierto en Sitges. Dramas de
importantes.
Subsistencia grandiosos.
Sí, sí.
Y no están en calles perdidas.
¿De acuerdo?
Son establecimientos bien situados, con marcas y productos bien,
sí, sí,
bien situados en el mercado y con decoraciones y todo que son actuales y que están al día. No estamos hablando de cosas extrañas. La subsistencia, estamos dependiendo en plan payés, de la lluvia de mayo. Es decir, como en mayo no nos suba la facturación, no quiero ni hacer las cábalas de lo que puede pasar.
En
octubre, también, o en el Fórum Económico,
sí,
yo ya lo dije.
Sí, sí, dije, amb aquell discurs que va ferir més d'un, vaja.
Bueno, por desgracia tenía razón. Y lo dije, los peores meses van a ser durísimos para Sitges, serán marzo y abril. Aparte de que noviembre ya se sabía. O sea, pero es decir, hasta después de abril no sabremos qué va a pasar. Ahora, si en mayo, junio, julio y agosto y parte de septiembre, pero septiembre ya pasará a ser, para el comercio será otra temporada.
De acuerdo.
Si esta temporada no se salva con suficientes recursos para hacer frente a la temporada siguiente de otoño,
es decir, va a ser de casi, Semana Santa, septiembre,
va a ser casi inviable el siguiente invierno. Porque cualquier establecimiento pequeño ha terminado con unos déficits este cuatrimestre, semestre, superiores a los 20, 30, 40 mil euros, depende qué tipo de gastos tenga. Eso es así de claro. La gente está perdiendo cada mes mucho más dinero del que cobraría de sueldo. O sea, que pierde es superior a lo que intenta ganar de sueldo. Eso es así. Lo que pasa es que tiene una inversión y ya hace por lo menos 2 años, que te lo dije en este mismo micrófono.
Sí, señor.
Si pudiéramos recoger la inversión que hemos hecho, todos sacaríamos la inversión y cerraríamos. Eso lo dije en el, no sé, hace mucho tiempo.
Sí, sí. I això no ha canviat, eh?
No ha canviat.
I una qüestió molt bàsica, i també el senyor Cardona deu tenir la seva visió. Això està culpa de la crisi, o això està culpa que algú no va fer bé els números en el seu dia, o que vivia en una mena de bombolla?
En el 2006, en una cena que tuve con casi todos los constructores de la zona, yo dije que el problema lo teníamos en la construcción, que nos estaba dejando sin dinero a los clientes del comercio y estábamos asfixiados. Cuando estaban ellos por las nubes. Cuando, por ejemplo, en esa misma cena, un constructor y vendedor se quejaba de que ya no se alegraba de cuando vendía un piso porque sabía que mañana lo podía vender a más. Eso era en el 2006. Yo en aquella época se lo dije. Pues hace muy poco, después...
La Susana fa la mateixa cara que jo, eh? A l'escoltar la frase aquesta, eh?
Sí.
Que no s'alegrava de vendre un pis perquè l'endemà que hagués pogut vendre per més diners.
Sí, eso era el 2006. Yo ya estaba con el discurso de que la construcción nos estaba matando.
D'acord, parèntesi, economista, i que això és la versió més, diguem-ne, més salvatge del liberalisme econòmic, eh?
Fixi's, el senyor Fuertes el que fa és enfocar un sector concret, que és el sector del comerç. Jo obro més el gran angular i li dic, la crisi, aquesta angoixa que ell ha definit també dels empresaris del comerç, és en general el que està succeint en tots els sectors de l'economia a nivell del, parlem a nivell del Garraf, no?
Sí,
Sitges
sí.
No és pas part del Garraf, no? En aquest sentit, doncs, és així, vull dir, està explicant, focalitzant sobre el comerç el que està succeint.
D'acord, focalitzant, suposo, en el que en el seu dia es podia assenyalar com un model econòmic descompensant, no? Ell està parlant d'uns senyors sí, d'un sector que aconseguia uns beneficis molt importants davant d'un altre sector que veia venir, que
responent,
podia passar...
Responent a la seva pregunta, sí, a la seva pregunta, sí, que potser hem anat pels,
sí,
terres...
Si això és la, era la visió més extrema... De...
Evidentment, aquí hi ha hagut un sector que en un moment determinat s'ha desviat talment i especulat de tal manera, i això no és crear riquesa, no és aportar a la cadena del valor, no és aportar res. A l'home que ven a preu de mercat avui i pateix perquè sap que demà ho vendrà més car, això quina aportació a la cadena del valor és? És pura i simple especulació. I és clar que això, i és clar que això no beneficia els demés sectors. Naturalment que no. I així ens ha anat.
O sigui que una cosa és fer diners i l'altra fer riquesa.
Efectivament.
D'acord. Continuàvem amb aquest sopar.
Sí. És molt divertido. Porque la historia... Después las mismas personas nos encontramos. Yo me acuerdo delante de un ministro que yo estaba en una mesa un poquito... calladito, porque claro, consideraba que el nivel era muy superior al que yo tenía en aquella mesa.
Un ministro, no, no,
aquí,
no,
aquí.
Seguro, no seguro.
Y entonces alguien me puso a mí como ejemplo diciendo que yo me había quejado de que la construcción estaba hundiendo al comercio, y en esa mesa lo dijo, y yo he cerrado mi agencia de inmobiliaria, mi oficina inmobiliaria, y he tenido que montar una tienda, y la tienda la tengo abierta. Yo cerré mi agencia inmobiliaria y él sigue teniendo la tienda abierta de ropa, ¿no? Esto lo dijeron en una mesa con mucha gracia y tal, pero hasta ahí llega la visión o la cegazón que tienen unos sectores económicos con otros. El comercio hoy en día está sufriendo y no puede casi subsistir por culpa del pelotazo de la construcción. Es decir, esta burbuja superó el valor real, fue multiplicado por 3 o por 4 a la hora de coger un alquiler. Un local...
Un parèntesi de nou, Enrique.
És que
però, tot... sí, però el comerç en el seu dia també en va viure dels diners que generava la construcció o no?
No.
No. Així es pot dir.
Así de claro.
D'acord.
A ver, por ejemplo, cuando un señor está ahora, por ejemplo, haciendo las obras en la calle Mayor o la calle que sea de aquí de Sitges, tú miras las personas que están trabajando. Y esos no son clientes objetivos del comercio de Sitges para nada. Y sin embargo, están trabajando en las calles de Sitges, por decir algo. Pues lo mismo pasaba en las casas. ¿Cuántas personas tenemos realmente trabajando en la construcción que viven y estén censadas en Sitges? Esa es la pregunta. Entonces, la construcción... En cuanto a habitantes que vivan de la construcción y que pueden comprar en Sitges, son muy pocos en comparación a lo que representaba para la economía de Sitges y lo que movía la construcción.
Tornem a fer saltar la pilota. La construcció va ser un boom, però el Garraf n'ha tret poc rendiment?
Bueno, tampoc ho diria d'aquesta manera.
Doncs matiseu el que faci falta.
Aviam. És evident, jo li dono la raó amb el senyor Fertes en una cosa. És evident que l'especulació i l'exageració immobiliària va provocar una inflació galopant dels lloguers, per exemple. I els lloguers van arribar a ser, sobretot en una vila com Sitges, que és una vila cara, doncs els lloguers van arribar a ser l'espasa de Damocles damunt del cap dels comerciants. Esclar, en aquest aspecte, la construcció, el boom de la construcció, el boom desmesurat de la construcció, va ser molt negatiu pel comerç, perquè afegia costos excessius al cost comercial. Això és evident. Ara, d'això dir que el boom de la construcció no ha sigut positiu en alguns aspectes, home, ha donat feina a molta gent que habita el Garraf, ha donat a provocar... Sí, vull dir, aviam... pot consumir Sitges, aviam, si entrem amb l'elitisme, és evident que Sitges té una clientela molt escollida, molt el públic objectiu dels comerciants de Sitges és, no són evidentment els operaris de la construcció, però és evident que d'això a dir que un motor de l'economia com és la construcció no ha provocat durant els últims anys el que l'economia del Garraf hagi anat endavant seria excessiu. No ho podem dir, això. Miri, la construcció ho mou tot. Mou l'acer, el ciment, l'energia, la fusta, el material elèctric. A la vegada, quines coses té negatives? La inflació especulativa que va provocar el boom de la construcció els va afectar negativament amb ells. A Vilanova, la Rambla principal passa el mateix, ha passat el mateix, ara menys. I quin altre aspecte negatiu ha tingut? Home, doncs, a nivell de ciutadà de peu, que quan han comprat a un preu tan absolutament
desmesurat, sí,
que ara molts d'aquestes habitacles estan en mans dels bancs, sí, i aquesta gent pobra s'ha posat el dogal al coll. Per tant, aspectes derivats del fenomen de l'especulació immobiliària i del fenomen de la construcció n'hi ha a manta. I el comerç, evidentment, que ha llepat, diguem-ho d'aquesta negativament.
Us ho preguntava perquè a partir del discurs de l'Enrique, esclar, on pot acabar pensant, ha pagat la pena, diguem-ne, aquests 10 anys d'enorme facturació i de diners per tot arreu, si les conseqüències d'això han tingut un caire social d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta magnitud, no ha pagat la pena.
Jo crec que si poguessin parlar d'un model on la construcció hagués sigut més
assenyada,
sense dubte que social i econòmicament pel país hagués sigut molt millor. Però donant-li amb la construcció i amb la activitat immobiliària la importància que té, que és molta, però tots els masses fan mal. I l'especulació immobiliària i la construcció en aquest país per anys ha estat massa i ha perjudicat. Això és evident.
Jo sin querer llevar la contraria, porque cuando se habla, yo estoy hablando muy, muy, muy localmente, puede ser contradictorio cuando hablamos comarcal o regionalmente. O sea, hay una contradicción cuando yo digo que en Sitges no ha dejado ese puesto de trabajo, el consumo que tiene que ser. Como ha dicho el señor Cardona, a lo mejor es un elitismo que hay determinados empleados que no. O sea, que si lo abrimos a la comarca, sí que es cierto que habrá quedado en la comarca. Con lo cual, yo estoy hablando localmente y la pregunta era como muy local. En plan región o comarca, sí. Pero hay una cosa muy simple. Yo creo que si la construcción, como cualquier bien, como todo, tiene que llevar el ritmo de oferta y demanda. Si hay una demanda constante, habrá unos señores que se dedicarán a hacer ese trabajo oficial, que sea de comercio o de construcción, vivirán en ese lugar, harán su vida normal, consumirán y harán una economía sostenible en esa zona. Cuando cualquier historia económica se desborda y tiene un crecimiento exagerado, hay unos desniveles, se crean unas desigualdades, se crean un dejar el rendimiento lógico del esfuerzo del trabajo normal a ir a buscar la oportunidad y el dinero rápido. Esto trae consigo pues a lo mejor personas que tenían un negocio que era viable, normal, pues decían, ¿para qué voy a trabajar yo si me quedan 2.000 euros al mes trabajando y si lo pongo en alquiler me tienen que pagar 4 o 5?
Era legítimo pensarlo.
Claro, es que era de tontos trabajar. Entonces, sí, si tú puedes vivir sin trabajar ganando el doble, ¿por qué vas a trabajar? Digo que es de tontos, porque es que nadie seguiría trabajando y encima perdiendo dinero. Ahora, cuando no te queda más remedio, sí que trabajas y pierdes dinero, porque no te queda más remedio. Pero si puedes solucionarlo, lo lógico es solucionarlo y dedicarte a otra cosa. Y eso es lo que hizo mucha gente. Ahora, el problema está ahora.
Com varen fer la zona del Penedès, tants pagesos que van pensar, bé, jo aquí m'estic trencant les banyes i potser hi ha algú que vol fer aquí un polígon industrial i jo també haig d'assegurar que la família tal, etc, etc. Un pensament, diguem-ne, sí, que segurament molts han compartit, no?
Se repite sempre. La història se repite con diferents protagonistes, diferents matices, però se repite una i otra vez. ¿Cuántas fincas que eran en una vega fértil se han convertido en un polígono industrial vergonzoso en vez de haber puesto el polígono industrial en un secano y baldío? Bueno, porque así no hay que bombear el agua arriba y sale más barato y dan permisos para estas cosas. Ya no me quiero meter en temas más amplios porque, claro, aquí hay gente que lo domina mucho
però
más,
en qualsevol cas,
pero
estaríamos
en lo mismo.
Com que parlàvem de la xeta, la manera més immediata de recuperar el comerç és abaixar els lloguers.
Hay que bajar costes.
Entonces, así en general, ¿eh?
Tenemos en cuenta que una de las mejores ideas que se pueden tener es, para bajar costes, subir impuestos, que es lo que vamos a tener este mes de julio. O sea, empezamos bien.
Sí.
Jo, evidentment, no puc estar més que d'acord amb la qüestió de l'IVA, jo ho considero un disbarat.
D'acord.
I si ho fos jo, rai, vaig veure un, a la televisió aquells quatre premis
sí.
Nobel.
No, sí, l'economia, sí, ja era de risa, sí. Sí, sí, sí. D'acord, d'acord.
Però bueno, jo no precisava allò, eh?
No, no, no.
Jo estava convençut de que no... de que la mesura és absolutament negativa.
Absolutament negativa.
Sí. Yo hace muchos meses, en una comida, me lo comentaron, va a pasar esto. Yo estaba con la paella y casi me atraganto. Me dijeron, casi te ha amargado la comida. Y entonces, estoy hablando de hace muchísimos meses.
Que pasa en las comidas.
Lo que pasa en las comidas. Claro, a ver, tenemos que bajar costes. ¿Por qué? Porque no estamos subiendo facturación. O subimos facturación o bajamos costes. O bien... ampliamos márgenes, pero en un momento de competitividad bestial, los márgenes van bajando, solamente se puede bajar costes. Yo no puedo bajar el coste de la Fexa, no puedo bajar el teléfono, o sí, un poco, pero cambiando de compañía, pero son gastos pequeños en un comercio. Sí. Al personal no le puedes, o sea, no le puedes dejar toda tu inversión en manos de unas personas mal pagadas, porque entonces, ¿cómo van a llevarte bien el negocio? Tendrás que pagarle lo máximo que puedas, y que sea razonable. Y que ellos vean que más no puedes pagar.
Per tant, quedó lloguer.
Entonces queda lloguer. Y otra cosa, que es la gestión que estamos pagando por gestiones que se tendrían que eliminar. O sea,
despeses burocráticas, sí,
exactamente. Lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, mantengo relaciones a lo mejor con 80 proveedores y no sé cuántas compañías, y a golpe de teléfono, o simplemente, yo antes de entrar aquí he resuelto tres temas en tres minutos. Si yo eso lo tuviera que hacer con la administración, tendría que ir a tres gestores y perder tres días y pagar 300 euros. Entonces yo creo que si somos mayores para hacer las gestiones comerciales, también somos mayores para tratar con la administración. Es que no tiene sentido que yo con un proveedor lo pueda hacer todo a golpe de teléfono y poco más, o con un email, y esté todo solucionado, y estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Y sin embargo con la administración, aunque sean por 5 euros, tienes que hacer 80 folios y 80 cosas. Claro, aquí por ejemplo nos podríamos ahorrar, pues una empresa pequeñita, pues a lo mejor 200 o 300 euros mensuales de gestor. Claro, es un dinero.
Va per aquí també.
Aviam, està dient una cosa que jo també la comparteixo. Aviam, ell diu, una sèrie redundant, diu, s'han de reduir costos. És que totes les empreses tenen que reduir costos també en període d'auge. Malament una empresa que no redueix costos també en període d'auge, no en crisi. Sempre es té que tenir l'ull sobre els costos i comprimir-los, fent els invents que faci falta. Perquè els costos sempre són comprimibles. Sempre. Sempre hi ha millores. Però
aquesta màxima a vegades és una mica perversa.
No, és així.
Ja ho sé. Una cosa és que sigui així, l'altra cosa és que l'aplicació d'aquesta màxima, moltes vegades, diguem-ne, porti unes conseqüències.
Sí, però...
Ja m'enteneu. Els costos són sempre... Són sempre comprimibles.
Sempre comprimibles.
Això ho deia Mr. López, de General Motors, també.
Sí, sí.
Sempre són comprimibles.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, no, però el que volia dir és que això és un punt de vista de l'empresa privada. Quan ell parla de les dificultats de l'administració i de del paperet, del papeleo,
de la burocràcia,
de tota la burocràcia,
sí, sí.
Que fa que sigui car tractar l'administració que ja estàs pagant, perquè l'administració la paguem els ciutadans, resulta que jo entro i dic, bueno, els que haurien de mirar de reduir costos de l'administració són ells. I no sembla que la reducció de costos en el camp de l'administració sigui, fins ara, sigui una angúnia participada per part de l'administració. Ara han entrat en que si hem de reduir 3.000 milions d'energia en 2.000 edificis. Han entrat que si... Però és evident que es desperten molt tard i és evident que tenen una inèrcia de costos brutal que paguem tots a nivell social. I un dels pagaments és que com més complicada és l'administració, més difícil és tractar l'administració i els costos que es deriven per l'empresa privada són més alts. El qual és una paradoxa.
Heu parlat...
Reducció de costos per tothom, també per l'administració.
N'heu parlat d'això amb els alcaldes de la comarca? Quan us trobeu...
Jo he arribat a provocar determinades situacions una mica...
Això és un eufemisme també ara. Determinades situacions...
Sí, determinades situacions una mica violentes.
Vaja.
Violentes.
No, sí, tenses.
Violentes.
Tenses. Diguem-ne, posant sobre la taula qüestions com aquestes.
Efectivament.
Sí? I què us han contestat?
Bueno, que estan en ello.
D'acord.
Sí.
I quan et diuen estan en ello, què volen dir? O què creieu que volen dir?
Volen dir que la voluntat hi és. I ara continuo, això també és un eufemisme. La voluntat hi és. Ara, jo realment em sentiré, sentiré que ha arribat el missatge
quan
vegi que, per exemple, la plantilla dels ajuntaments disminueix en termes de persones. Perquè els ajuntaments, per exemple, són unitats econòmiques públiques que són intensives en mà d'obra. És a dir, el gran cost d'ells és la mà d'obra. Com han de millorar el cost les administracions? Reduint mà d'obra i simplificant els processos administratius. Avui en dia, en un món digital, els processos administratius són absolutament comprimibles, reduïbles, i els costos es poden millorar. Per tant, hem de pensar que hem de passar menys gent, perquè, a més, insisteixo, com menys gent hi hagi, menys complexa serà la relació amb ells. I això redundarà en benefici dels costos de l'empresa privada.
Parleu amb sindicats, també?
Els sindicats no sé si compartirien que almenys farien oïdos de mercader davant del fet que es tinguin que reduir les plantilles de les administracions públiques. Al contrari, els sindicats de les administracions públiques dirien que no, que fa falta més gent. Per atendre les necessitats socials, dirien, argumentarien, fa falta més gent, no menys. Perdem de vista que avui en dia els sistemes organitzatius i sobretot el món digital permet verdaders miracles.
Yo, como siempre, lo pongo en ejemplo sencillo. A mí viene el señor de la FEXA, o con la compañía que sea, con una maquinita, que es una terminal, mira el contador, tac, 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 y mañana tengo el recibo cargado en el banco. Sin embargo, si viene un inspector de trabajo, por ejemplo, no vale con que, por ejemplo, entre y le diga a las personas que están trabajando, déjeme su DNI, teclear en una terminal, y decir, vale, aquí me salen los datos, este señor está dado de alta en esta empresa, adiós, muy buenas tardes, ¿no? Eso sería lo lógico. Con un inspector podría hacer todos hiches en una mañana, y con dos inspectores toda Cataluña. Vale, vamos. Sin embargo,
exagerándolo un poco,
pero ¿cómo funciona esto? Viene un señor, coge un impreso que tiene de cuando del año la picó y te pide unas cosas que ya ni tan siquiera existen y lo tiene que chasar y poner a bolígrafo otra cosa, porque aquello que pide ya ni se necesita, porque el impreso es de no se sabe cuándo, y te pone cruces y cruces y cruces. Y yo el otro día tuve que buscar papeles de hace 26 años para una inspección de trabajo, y tengo que llevar papeles de hace 26 años simplemente porque una pasada rutinaria de controlar si los empleados tienen están dados de alta. Yo creo que es una exageración. Tienes que pagar a un gestor que te vaya a Barcelona no sé qué día, pedir ahí papeles, y suerte que lo guardan ellos. Si lo guardara yo no tendría ninguno, los habría perdido ya. Pero, claro, yo creo que esto hay que solucionarlo. Esto tiene que ser mucho más sencillo. O sea, si para cobrar el mundo empresarial lo hace con un toque en un ordenador, pues esto tendría que ser igual. Y aparte, entre menos fraude haya, menos impuestos tenemos que pagar todos. Entonces, si el control es sencillísimo, rapidísimo, nadie se va a arriesgar a no pagar impuestos. Por ejemplo, yo cojo un artículo, tecleo en el Google, uh-huh, el código de barras,
sí,
y sé lo que vale. Entonces, ¿por qué una inspección no viene, coge un artículo, mira el código de barras y mira la factura emitida por la empresa? Inspección en el acto. O sea, es que ¿por qué tenemos que pagar tanto dinero de todo si es mucho más sencillo? Si en el mundo empresarial tenemos que reducir los costes y hacerlo de otra manera. Entonces, que por ejemplo ir a un ministro y decir que la subida del IVA de 2 puntos va a ser para poder pagar a 500.000 personas el desempleo, me parece alucinante. O sea, yo entiendo que digan vamos a bajar 2 puntos el IVA porque con eso vamos a crear 500.000 puestos de trabajo, porque va a haber 500.000 autónomos que puedan trabajar o 500.000 personas que van a trabajar. Yo eso lo entendería, pero al revés, recaudar para pagar y dejar menos competitivos a todos, que nos iremos todos al paro, no tiene sentido.
10:57, agenda de la BEC.
Doncs com sempre...
Dir, no, sí, no és que fem un parèntesi, és que fem un punt i seguit en un altre dia en aquesta qüestió de la crisi. Però em sembla que vostès, diguem-ne, per passar el matí ja tenen prous ingredients per reflexionar a partir d'ara. Susana.
Fem un repàs a l'agenda de data de l'ADEC. Comencem per aquesta tarda, com comentava el Vicenç abans. A les 8 de la tarda fem l'Assemblea General de Socis i es realitza a Mutua Penedès a Vilafranca del Penedès. I passat festes, passat Setmana Santa, el dimecres dia 7 d'abril fem una nova sessió dels dimecres de l'ADEC, en aquesta ocasió amb el títol Costa de Barcelona, la nova marca turística del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. Es realitza, com sempre, a la una del migdia i en aquesta ocasió a l'Hotel Submarítim d'aquí de Sitges.
Un altre eufemisme, això de Costa de Barcelona, per molts. Què ens queda?
Com sempre, recordar-vos que tot el detall de l'agenda, d'actes i dels cursos ho trobareu a l'apartat a la pàgina web de l'ADEC, que recordo que són www.adec.cat.
Dues preguntes en 15 segons. Serà bona la Setmana Santa, Enrique?
Depende del tiempo, esperemos que haga sol y entonces sí, tenemos muchas posibilidades de salir más o menos airosos. Como haga mal tiempo, lo tenemos mal.
D'acord. Sereu president demà?
Sí. Suposo que sí, no crec que tingui massa problemes.
Molt s'ha de girar.
De fet, si hagués de tenir problemes no m'hagués pas presentat.
Xavier Cardona, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Enrique Fuertes, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Susana, gràcies. Tornarem, com no, passada la Setmana Santa en el nostre habitual temps de l'ADEC, que és també consultable al web de l'ADEC, l'índex de competitivitat territorial, l'informe del darrer trimestre del 2009, que diu que les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat lideren en aquest rànquing de competitivitat. Lluny estem, però, encara de poder agafar aire. Eh? En 5 minuts tornem i parlarem precisament de les platges, un altre dels sectors que deu esperar d'entrada ja aquesta Setmana Santa a punt de començar. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Cel, cada dia, al matí, amb nosaltres.